Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Passa que amb la nostra necessitat de simplificar el món, tendim a dividir entre categories que en el fons no són tan evidents. El nostre convidat d'avui és d'aquestes persones que quan explica una faceta seva, per res del món t'imagines la que li ve al darrere. Pau Durán, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Sempre resulta curiós trobar aficionats al futbol amb les seves bufandes i banderes de l'equip dins un museu i, en canvi, si t'hi pares a pensar, no és tan estrany anar a veure el teu equip a una ciutat i aprofitar l'estona fins a l'hora del partit fent cultura.
Bé, el que ja no sé si és tan normal és que es dediqui a pensar. Jordi Grané, bona tarda.
Déu vos guard. és perillós avui pensar.
És perillós. Sí, mira, depèn d'on estiguis, és bastant més perillós que altres llocs. Filòsof i president del Club Esportiu Mercantil de Sabadell?
Això diuen. Filòsof sabadellenc. A mi m'agrada que em diguin sabadellenc.
Ah, sí?
Sí, perquè és reivindicar la casa, és casa nostra.
Mm-hmm.
Sí.
I no sé, qui li va posar això de filòsof?
Vaig començar estudiant, la veritat és que vaig començar estudiant economia. I després em volia canviar a sociologia, i l'única sociologia que hi havia era la franquista i a Madrid, i vaig dir, esperaré que la posin aquí, i esperant, vaig començar a fer filosofia. I em va agradar, i mira, vaig acabar sent filòsof. M'encanta ser filòsof, pensar, rumiar, no creure en les coses, tamisar-les, etc, és preciós. I més a més avui en dia, que això no es porta.
I més ara, sí.
Això no es porta.
Però escolta, l'Ibrahimovic, per enfotre-se'n del Guardiola, li diu al filòsof.
Bueno, que se'n vagin fotent del Guardiola, que se'n vagin fotent. L'únic problema, i sí que ho ha dit un tècnic italià, i és veritat, tothom intenta copiar el Guardiola i aleshores has de tenir les peces per fer el mateix joc que el Guardiola. I no tothom les té. Ell les busca i les té en les diverses etapes en les quals ha tingut. A veure, i ho dic així de clar, en el món del futbol, on la gent li costa fer sujeto, verbo, predicado, i si ja fem frases relatives, això ja és Premi Nobel, que hi hagi algú, Guardiola, Valdano, etc., que aixequi el nivell, és ben bo. Escolta, ho dic així de clar i contundent.
Tu que en formes part, a més. Però digue'm qui va ser primer, el graner filòsof o el graner futboler?
Vaig jugar des de petit, la pilota la tenia sempre a casa meva, amb la qual cosa jo recordo l'època bona del Fulvito aquí a Sabadell, els salesians, maristes, el club, etc, ja jugava. Després va vindre el Mercantil i després tota la resta. Per tant, primer la pilota va ser primer la pilota que el llibre. Tot i que, curiosament, el Mercantil, l'escut del Mercantil, té un llibre i una pilota.
Sí, senyor.
En la qual cosa és allò de dir... Jo, he fet el doblet. Sí, sí. Primer la pilota, que no pas el llibre. Però ara m'encanta. Sí, que... ara he deixat... Bueno, no, això de president, però ja he deixat la pilota per l'edat. I ara m'encanta. Deia a Sant Pedro que nosaltres, amb l'edat, ara jo que vaig cap als... Ja dic, ja vaig cap als 70, som ja com un riu que va arribant i es torna cap a l'arribada i es torna més tranquil i va parar al mar, no? I llavors, suposadament, has de tornar més savi. M'encanta avui en dia els llibres. D'Aleixo, la gent diu, hosti, és que llegeixes molt. Però és que m'encanta llegir, aprendre, no creure en les coses, el que dèiem abans, l'esperit crític.
Jordi, abans ens explicaves com arribes a estudiar filosofia. Vas estudiar a la UAB, a l'Autònoma?
Sí, tot ho vaig fer a la UAB, correcte.
I com recordes aquella etapa, aquella època estudiant en un centre de podríem dir que d'erudits en aquella època, no? Perquè les facultats, les universitats estaven vistes allò com a centres De gent sàvia.
De fet, el meu gran, podríem dir, sotrac a la vida és quan amb els 25 anys faig el servei militar. Perquè, a casa meva tothom tenia estudis, jo estudiava, els meus amics tenien estudis, jo estava a la UAP, etcètera, etcètera, i quan arribes al servei militar et dones compte que la realitat no és aquesta. I que aleshores hi havia molta gent que no tenia estudis dels meus companys de promoció militar. I aleshores el primer que vaig fer, i això és cert, en aquella època, és buscar la quantitat de gent amb carrera que hi havia a Sabadell. Vaig dir, no pot ser que tu els coneixis a tots, o la major part els coneixes. Clar, l'ambient en el qual et mous és el que et penses que és normal. I aleshores el contrast, això és brutal. I va ser un dels primers cops que recordo que vaig tenir, de dir, no pot ser que tanta gent ja que tingui estudis. No, és que Sabadell, en l'àmbit en el que jo movia, hi havia molta gent. Jo recordo un company que va jugar amb mi al mercantil, que érem n'hi havíem dos que estudiàvem, i ell, que precisament treballava a la fàbrica, ens deia, si em permeteu l'expressió, la dic literalment,
vinga,
putos pijos, perquè quan anàvem corrent, ell deia, diu, jo que vinc de treballar a la fàbrica i ara vinc a entrenar, i vosaltres, pijos, veniu a estudiar i ara a entrenar. Aquesta persona, al cap del temps, és advocada. Una persona que després va estudiar dret, fent això de la prova de 25 anys, i ara és una persona coneguda aquí a Sabadell, perquè és un dels advocats de reconegut del col·lectiu Ronda. I jo sempre li he admirat, perquè he de dir, ostres, clar, segons on estàs, on vius, i és el que dona el futbol, és dir, aquesta persona era de Can Déu. Clar, una persona del centre, pijet, catalanet, conèixer i ser amic, és veritat, ser amic amb una persona de Can Rull, de Can Déu, això t'ho dona només al futbol.
Ja. Sí, de veritat que hi ha vegades que et trobaries veritables, o t'enduries veritables sorpreses, quan coneixes a la gent, que potser la veus darrere d'una tanca veient un partit de futbol o seguint un partit de nens. Però, Jordi, la gent que tu t'has anat trobant al llarg de la teva vida, dedica gaire temps a pensar?
Coneixo gent que sí que s'hi dedica a pensar i altra gent que malauradament no s'hi dedica a pensar, i gent que no hauria de pensar i pensa. També l'hauríem d'incloure amb el binomi que m'has dit. Jo faria una tríada, perquè hi ha gent que és allò de dir, no pensis perquè cada vegada que penses puja el pa. I aleshores aquí...
Bueno, pot pensar, però que no obri la boca, llavors.
Bueno, no que no obri la boca, que obri la boca però que no actuï, perquè és que aleshores, i aquí posaríem bastant la classe política, que pensa massa, o determinades gent de l'acció que dius, sisplau, no, mira, cobra i vés-te'n a casa i no facis més desfetes, que ja en tenim prou. Per tant, hi ha gent que pensa que no hauria de pensar, això és a bromes a part, jo penso que és bo que tothom pensi. En el món de futbol, repeteixo, desgraciadament reflexa molt el que és la societat i malauradament no tenim massa gent que pensi. Quan trobes de tant en tant algú, dius, ostres, això és una excepció. No és la normalitat. No és la normalitat.
Sí, sí. Part de la teva experiència laboral l'has desenvolupat en ajuntaments. Quines tasques has fet?
Sí, he fet dos àmbits. Un és professor universitari en diverses universitats, i l'altre, i després d'això vaig deixar-ho i em vaig dedicar a l'assessorament polític. I he estat, no la Generalitat, però lògicament, si estàs a l'Ajuntament de Barcelona i estàs a l'Ajuntament de Sabadell, déu-n'hi-do el que veus i el que et trobes. La veritat... I en resum, no pots fer massa coses en 4 anys, necessites un període més enllà, i després el que he après és que hi trobes gent ben parida a tots els partits polítics, independentment del color, hi trobes gent desgraciada, inútil, inepta, a tots els colors. I aleshores has de destriar aquella persona, ja dic, independentment del color, ho trobes, una de les coses que he après, això és quan diuen determinada persona, determinat partit, no, digue'm la persona en concret perquè llavors podrem parlar, perquè hi ha de tot a la vinya del senyor. L'experiència ha sigut positiva, aprens molt. I una de les coses que podria dir és que la gent no s'atreveix, i ho vaig veure en els dos ajuntaments, a canviar les maquinàries. Els partits, quan entren, ja tenen prou de feina, i ningú s'atreveix, és com una caixa negra, que és reformar, modernitzar, posar al dia l'administració perquè sigui més, doni un servei més adequat a la ciutadania, això és ningú s'atreveix. Ho he vist a l'Ajuntament de Barcelona i ho he vist a l'Ajuntament de Sabadell. I és cert, recordo, no diré el nom, un exalcalde que quan li vaig preguntar, dic, ostres, per què vosaltres que heu estat tant de temps a l'Ajuntament de Sabadell no us heu atrevit? I em va dir, diu, som una màquina electoral i això no dona vots. I és veritat, siguis del color que siguis, entrar a canviar la maquinària de dintre, no? Llavors, no, això no dona vots. Però és el que s'hauria de fer. Hi ha molt bona gent a les administracions, no se'ls dona les eines, cada vegada pitjor no se'ls dona les eines perquè facin una bona tasca, que això redunda lògicament amb la ciutadania, que és la que en gaudirà.
Clar,
l'experiència positiva.
I en aquests llocs, en aquests espais, a l'administració, és important partir de les idees, és a dir, de la filosofia, abans d'anar a la pràctica, o això no s'estila?
És important tenir les idees. Mira, ara recordo, jo vaig estudiar gestió pública i vaig tenir de director l'actual ministre d'Universitats, el Joan Subirats. I recordo que el primer dia ens van presentar, hi havia unes 30 persones que fèiem aquest màster, aquest MBA de gestió pública, i tothom anava dient la seva professió, pues, advocat, economista, bàsicament era això. I quan jo era l'últim i vaig dir filòsof. Jo recordo que tota la gent es va posar allò mig riure de dir, què collons fot estudiant gestió pública amb un filòsof. I el Joan Subirats, repareixo, l'actual ministre, va dir, diu, no us en foteu, diu, perquè vosaltres, que sou advocats, economistes, etcètera, etcètera, aneu pel terra, aneu ressejant. I sempre fa falta algú que pensi i estigui en el tema de les idees. I això és el filòsof, i això és Sant Jordi. Gràcies, Joan, a la distància. Gràcies, Joan, a la distància.
Ovació.
Al ministre. Sempre hi ha d'haver-hi idees. I és on es produeix la gran batalla, és el món de les idees. La gran batalla és el món de les idees.
De fet, molt abans de la pandèmia, el Jordi Graner ja parlava de resiliència.
Sí, sí. Però ara, per exemple, jo ara miro els llibres que he escrit i les idees que he dit, els articles, i moltes de les coses, l'últim, per exemple, que té un any i gairebé dos anys, jo hi hauria capítols que ja no els escriuria.
Digues títols, que si la gent es pot anar familiaritzant.
Hagamos que sus vidas sean extraordinarias, per exemple, que és 12 acciones para resiliar en l'àmbit educatiu. Hi ha capítols ara que no els escriuria. Perquè canvies, la gent canviem. I llavors dic, abans que parlava de resiliència, ara de les primeres... Mira, divendres que ve vaig a Blanes a donar una conferència i l'he titulat Resiliència, no gràcies. I la persona i l'Institut de Blanes em diu, escolta, però tu no ets un expert, suposadament, o divulgador...
Els ha explotat el cap.
Sí, o divulgador de la resiliència i ens presentes una conferència que es dirà Resiliència no gràcies. Dic sí, perquè precisament una de les coses que cal desmuntar és la resiliència entesa com ideologia capitalista, d'aquest capitalisme emocional. Un concepte que vingui a refrendar l'autoexplotació que avui en dia la tenim la gent, a mi no m'interessa. A mi no m'interessa. I jo ho he fet. Jo he donat conferències en les quals he parlat hem de ser feliços, hem de ser positius. I ara m'adono compte que estava fent el joc aquest capitalisme emocional. Per tant, resiliència no gràcies. Ara, els últims mesos, estic escrivint i fent coses sobre una visió diferent de la resiliència, que sigui més edificant, que sigui més crítica i que no faci el joc aquest capitalisme emocional. És bo canviar les idees. Nosaltres ens donem compte de... Jo prenc cada dia. És que cada dia llegeixo molt lògicament, però és brutal el que aprenc i com canvio. El primer llibre que vam escriure, que ja està, em sembla, en 11a o 12a edició,
es deia?
Resiliència, crecer des de l'adversitat, hi ha coses que sí que firmaria, però hi ha moltes coses que no firmaria. I segueix venent, que em sembla bé. Però jo és allò de dir, jo no el compraria. En aquests moments jo no el compraria. Perquè hi ha moltes coses que no estic d'acord del que pensava i del que el vaig escriure en aquella època. Què vol dir això? Que la gent ha de canviar i la gent ha d'anar adaptant-se a la realitat. I és veritat, per això et dic, tot venia pau, perquè quan tu deies, és que ja escrivies abans, sí, però hi havia moltes coses que... que no. La pandèmia ens ha situat en una situació en la qual alguns dels grans pensadors en diuen pues això és a l'interregno, que és a dir, o un territori desconegut, on lo vell se n'ha anat i lo nou encara està per venir. La qual cosa és allò de dir, no sabem on estem, i amb això hem de parlar de resiliència, però lògicament no la resiliència aquesta que nosaltres en diem clàssica, que serveix, que fa el joc aquesta autoexplotació. Perdó per la,
no, no,
per la xapa.
M'agrada molt, i a més et recullo el cable, perquè a més trobo que acabes de fer l'exemple d'una cosa que com a bon conferenciant fas molt bé, que és sempre posar una idea que deixa la gent una mica atònita o xocada, no, de dir, ostres, però què ha dit ara?
És que aquesta és la base. És a dir, quan tu fas una xerrada, una conferència, jo que em dedico bàsicament, que a vegades, i mira que recordo de com deia quan era jove i estudiava, jo veia el Cardús, per exemple, que va ser professor meu, i els veia i deia, diu, algun dia podré donar classes com ell, ja no, conferències ja és excels. I ara estic donant conferències, sempre li dic a la gent, de dir, és qüestió de, és que ho fas bé, però és el que em dedico. No és per treure la importància, però és el que faig cada dia. I lògicament, un ha de saber quines són, com qualsevol discurs elaborat, quines són les pautes. Començar fort, pujar l'audiència, el públic, a dalt de tot, mantenir-lo en suspens i acabar també àlgid, això són eines que, lògicament, comunicadores, que un aprèn amb el pas del temps. Clar, jo sóc duríssim començant, i la gent es queda allò, de dir, esparverat, de dir, hòstia, aquest extraterrestre d'on ha aparegut. I clar, doncs, amb coses d'aquestes, de dir, les últimes conferències, mira, la setmana passada donava una conferència al Taulí, als capos del Taulí, i començava dient una història del Washington Post que va buscar la millor definició del 2020, i la millor definició del 2020 és com si anessis a creuar un carrer i anessis a una banda i a l'altra i fossis atropellat per un submarí. Això ho expliques a la gent al començar només una conferència i la gent queda, ostres, ser atropellat per un submarí, això és brutal, és brutal. És una bona història per començar.
Escolta'm, i aquest filòsof i conferenciant, entès també en conflictes, mediació, s'assembla gaire al que està al camp de futbol?
Mira, si t'haig de dir la veritat, porto 19 anys de president i aquest, el diumenge que celebràvem precisament l'ascens del juvenil A nacional, els jugadors em deien, diu, només ens has vingut a veure el dia de la inauguració del camp, i precisament un record pel malaurat Joan Montró, el dia que vam posar el seu nom. I dic, sí, dels 55 equips que tenim, no n'he vist gairebé cap. I dius, home, ets el president i no veus els partits. Primera, una, ja he vist prou futbol a la meva vida, en 19 anys de president n'he vist més que futbol. És el moment que dedico a conciliar, i m'encanta fer coses amb la meva dona, amb la meva parella, i aleshores ens dediquem a passejar i estar amb ella i fer coses amb família. Això sí, estic tota l'estona al mòbil seguint tots els resultats i mirant, etcètera, etcètera. Però no veig avui en dia futbol. No vaig al camp.
Però en cas que hi vagis, o recordant les vegades recents, què m'haig d'imaginar? Un senyor filòsof que diu, perdoni, senyor jutge, vostè no troba que en aquesta pilota dividida podria haver apreciat, o és un altre el Jordi Graner futboler?
És un altre. La gent no puc enganyar. Tota la història aquesta venia per dir que la gent del club prefereix que no vingui perquè soc, molt dur. Soc molt dur amb la pròpia gent i soc molt dur amb tot en general. Jo el camp era un jugador passional, d'aquells que fotia bronques a tort i a dret, perquè s'ha de lluitar i s'ha de suar la samarreta. I jo quan veig jugadores que no suen la samarreta, em pujo per les parets. I aleshores la gent em diu, a vegades se'n diuen president hooligan. I la veritat, i us ho dic, i ho admeto, un ha de saber les seves limitacions i com es comporta, i aleshores no donar peu, i la veritat prefereixo estar a la ràdio en el mòbil seguint, o fins i tot a vegades a la ràdio, és veritat, que a vegades m'entero pels resultats, o la gent que m'envia missatges que estan allà, i no passar-ho malament i no donar mai peu a qualsevol posició. És a dir, si tu ets una mica Will Smith, saps que la violència no s'ha de dur a terme, no vagis a la gala.
No vagis a la gala.
No vagis a la gala. I la veritat, jo no vaig als partits precisament perquè sóc molt passional. I aleshores prefereixo tenir la serenor i el domini de mi mateix. Això és veritat, eh? No estic fent paròdia.
Jordi, escolta, al Vallès els colors blaugrana diries que són sinònim de mercantil?
Sí, clar, el color... Una de les coses bones que tenim aquí al Vallès és que molts equips portem els colors arlequinats, i això és una cosa que val la pena defensar-ho i gaudir-ne. I, lògicament, si a més li poses colors blaugranes, és mercantil, sí, per descomptat.
Clar, podríem també tenir en compte les penyes blaugranes que hi ha, les penyes barcelonistes, que tenen equips de futbol... El Castellbisbal, Matadepera...
Sí, lògicament hi ha altres, però si és Sabadell, Arlequinat Blaugrana, el prestigi que té el club és mercantil, per descomptat.
I escolta'm una cosa, els diaris parlen de... Bueno, sovint, els periodistes i en els mitjans es parla de filosofia d'un club. O d'un altre, quan volem fer referència a la manera de fer o d'entendre, no?
Sí.
Com s'ha de fer, però realment tu creus que es practica la filosofia en un club?
Sí, en aquest sentit, tal com s'entén, sí. Hi ha uns valors, una manera de fer. Mira, jo en el mercantil vaig estar jugant 3 anys, si arriben. I ara porto 19 de president, més no sé quants de directius, més no sé quants treballants i els aterren. Gairebé tota la vida. I aleshores dius, per què aterres al mercantil si només vas jugar-hi 3 anys? És a dir, tampoc és transcendental. I és perquè em van cuidar bé. La major part de gent que estem allà som exjugadors. Llavors et van tractar bé i dius, allò que m'han donat a mi, jo vull un dia tornar-ho. Possiblement, avui en dia, a les files del club, hi hagi un altre futur president del mercantil que l'haurem tractat bé i que algun dia dirà, pues ara jo retorno. I sí que és veritat que hi ha uns valors determinats, una manera de fer. El mercantil es distingeix per una manera de fer. Jo recordo, hi ha molts equips de les contrades que tenen jugadors del club. I quan algú... A mi m'havia passat, quan jo vaig jugar a Granollers, Rubí, etc., anaves i deies, tu no has jugat mercantil. I et deien, vale, no fa falta m'expliquis res més, perquè ja saben una manera de fer, una manera de comportar-se, una manera de jugar, etc., etc. Sí que hi ha filosofia determinada de clubs, jo hi crec.
De la filosofia en general... A nivell educatiu, és una disciplina que l'estan retirant una mica. T'imagines per què?
Precisament perquè el que no es vol... Bueno, forma part de lo que jo en dic darrerament el gir terapèutic... No, jo, més autors. Estem parlant del gir terapèutic que s'està donant culturalment i sobretot en educació. Es considera que som analfabets emocionals i que aleshores cal restituir aquestes mancances emocionals que ja... Tot aquest, i enllacem amb aquest capitalisme emocional, una de les coses que no es vol és que hi hagi pensament crític. Jo no defenso tant la filosofia per se. Quan m'ho pregunten de dir, però és que tu ets filòsof, llavors... No, a mi tant me fa que no hi hagi, si sóc clar. Tant me fa, Pau Carme, si hi ha filosofia o no. M'interessa que hi hagi pensament crític, que l'escola s'ensenyi a pensar. No reforçar aquest individualisme ferotge que hi ha. Ja el tenim, aquest individualisme ferotge. Què fa falta? Precisament això, el pensament crític, que la gent no es cregui que sigui més revolucionari. Jo últimament a les postres a l'antena de Ràdio Sabadell parlo molt de que és necessari cada vegada més els revolucionaris. Tenim una situació que és brutal i fan falta revolucions. I el que no fa l'escola és crear aquests revolucionaris del futur. El que crea són depressius. Amb aquest etos terapèutic el que crea és dir, Byung-Chul Han, que és un dels ara els filòsofs d'anomenada que està molt de moda, parla de que els depressius han substituït els revolucionaris. I aquest és, desgraciadament, el tipus d'escoles que tenim.
ara que has citat les tertúlies de Ràdio Sabadell, tens fama de dir que camines per molts municipis en aquestes tertúlies.
Sí, que és veritat que camino perquè faig un... Això se't dona ànimos quan camines, de dir, és que he anat a quatre municipis. Bueno, si estan tocant, tampoc és. Ara ho podem desvetllar. No, no sé si el gos entreu a mi o jo trec el gos, però una de les coses que m'encanta fer i em permeto ara fer és poder caminar, i lògicament vaig des de Gràcia, on visc, cap a l'Autònoma, i això significa doncs, passar a quatre o cinc municipis i això es queda bé. No, però és més d'una horeta. Una de les coses que hem de fer, els que hi hem jugat molt i hem fet molt esport, és seguir-ho mantenir i un bon sucedani, nedar, fer bicicleta o caminar. Jo el que faig és caminar i m'encanta. I em prenc molt.
O sigui, que cuida la ment i cuida el cos, eh?
Bueno, la ment la cuido, hauria de cuidar més el cos. La veritat és aquesta, però una de les maneres, lògicament, és caminar.
Però que intentes allò de trobar el just equilibri, no?, entre les dues coses.
És que, a més, va bé. Penseu que jo estic a totes hores llegint, escrivint, pensant, etcètera, etcètera. I arriba un moment que el cap t'esclata.
Es descampa la boira.
Exacte, tal qual ho has dit, Carme. I si no te desemboires, acabaries malament. I necessites aquestes trencades. És veritat, aquestes trencades que dius...
Sí, sí, sí.
Que després, si vas amb gent, no. Bueno, també. A vegades vaig amb gent i em diuen, bueno, i què estàs fent? I llavors aprofites per acabar d'ordenar les idees. Sempre explicar als altres és bo perquè així s'ordenes les idees. I jo el que faig és això, és ordenar les idees a mi mateix si vaig sol o amb els altres si vaig acompanyat. I aleshores els expliques.
Alta,
no?
Sí,
en veu alta expliques de dir, doncs mira, vaig a fer això si ho plantejo així. I a vegades et diuen la meva dona o els companys amb els que vaig a caminar, doncs, i no has pensat? I et donen coses que pot ser interessant.
Escolta, Jordi, acabem aquesta conversa que hem mantingut i ho farem amb música, perquè m'imagino que entre les coses que fas també hi dediques un temps a escoltar música o en algun moment la música ha format part també de la teva vida.
Si estic treballant, m'agrada posar música de fons. I més si són músiques conegudes, encara més perquè és fàcil. A vegades passes moltes cançons i no n'has sentit cap, però ve alguna i diu, hosti, te recordes.
Sí.
Això és el que tenim quan tens determinada edat. Ja hi arribareu, ja hi arribareu, companys i companyes.
Ja, estem en el camí, Jordi, estem en el camí. Quin és el tema que tu has triat?
Repassant una mica, doncs, lògicament... Bueno, de seguida, com va dir el Pau, allò és de dir, bum, és que no hi ha dubte. Un dels grans, de les grans cançons considerades de la música de tots els temps, que és Space Oddity, del gran David Bowie. Me la van posar en una festa sorpresa quan tenia 40 anys i em remet a aquella època preciosa de joventut, quan volíem ser andrògins tots, no?, i aleshores anàvem amb els ulls pintats, anàvem amb les ungles pintades, anàvem de rosa, amb aquesta voluntat de trencament, no? De
revolució, el
sí,
que deies abans.
Sí, de revolució fins i tot estètica. Ara, avui en dia, porten els piercings i porten els tatuatges. A la nostra època, doncs, la meva concretament, era aquesta manera de ser andrògina i poc definida, no?
Doncs acabarem amb aquest tema del mestre. Jordi Graner, un plaer. Gràcies per passar pel Connectats.
A vosaltres, gràcies per invitar-me una vegada més.
I bon cap de setmana, que vagi molt bé.
I bon cap de setmana.
Adéu, Pau.
Ara, fins ara, ara parlem, Carme.
Ah, sí, sí, fins ara. To know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door and I'm floating in a most peculiar way. The stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world.
Thank you.